a IB3 Ràdio, els entusiastes. Des de principis del segle XX han passat per Pollença artistes de tot el món, cercant inspiració en un paisatge on la Serra de Tramuntana es precipita a la mà pels penya-segats de Formentor. Fa gairebé 60 anys que també s'hi celebra, en el marc incomparable del claustre de Sant Domingo, el Festival Internacional de Música Clàssica, un esdeveniment de referència internacional en què es citen les millors orquestres i solistes del món i amb el que ja han crescut generacions senceres de pollencins. Hola, amics, amigues, oients, com estàu? Benvinguts, benvingudes un dia més a una nova edició dels Entusiastes, l'hora cultural del Multiplex a IB3 Ràdio. Primera, oficial ja de l'estiu 2017, Cati Mollà, Margalida Grimalt.
2018.
2018,
ara
clar que sí.
Ara m'has fet dubtes, així, Marco.
Encara no he canviat l'any.
Han canviat l'estació.
Hem passat però... l'estiu ja, fa una calor espantosa, fa una calor espantosa.
Molt bon estiu. Ai, a tots i a totes, 93 dies per endavant d'estiu.
Felicitat per uns
i ombra preocupació.
Ombra, ja aire condicionat, vinga, dali. Precisament, comencen, arriben ja les grans cites culturals de l'estiu a les Illes Balears avui. Coneixerem ben a prop la programació d'enguany del Festival de Pollença.
Un dels més prestigiosos de quan se celebren arreu de les Illes i que arriba enguany a la 57a edició i, a més, posa l'atenció en les grans orquestres. En farem un tast previ en conversa amb Joan Campomà i Toni Aragón, dos dels membres del comitè tècnic.
I contra tot pronòstic han de dir que les sales de cinema per ara no els hi ha caigut gens malament l'estiu.
Demà aquí hi ha notícia. Sí, perdona la interrupció,
queda molt d'estiu per endavant, per la qual cosa segurament la tendència serà l'inversa. Però, primera cartellera d'estiu, primera cartellera en caramels. Per exemple, Hereditary, Con Amor, Simon o Tully.
¿Has oído hablar de las niñeras nocturnas? Todo el mundo tiene, que lo sepas. Al menos la gente que conocemos. Es como una canguro normal, pero que va de noche. Se queda contigo unas semanas o un mes y se encarga del bebé de noche para que mamá y papá duerman.
No quiero que una desconocida forme un vínculo con mi recién nacido.
Suena Cinta que torna a juntar tot l'equip de Young Adult i que, per tant, recupera la sempre i en tots els sentits enorme Charlize Theron. Tots els detalls al darrer tram del programa.
Com sempre, com cada dijous aquí els entusiastes, amb Xavi Fullana a la producció i Rafa Andrés a les vies de so.
Els sons, les veus i les emocions de la cultura a IB3 Ràdio.
A partir dels 14 o 15 anys va començar a comprar discos i no m'he tornat mai. Discos en vinil, que és el que ara ja com bastant menys, més que fes per completar col·leccions i reverses, estiré damunt 2.800 LPs. Singles ja no tenia idea de quants iran. I després de CDs, jo crec que ja supera els 10.000. La primera vegada va ser en el Festival de Jazz Internacional de Palma. Va ser en l'any 94, vaig fer unes petites proves i que no van resultar gens bé. Ja cap a l'any 85 ja vaig tenir un objectiu, un tele, assegut des de la meva butaca, vaig començar a fer fotos i més o menys a partir d'aquí, ja l'any 85 cap endavant, fins als 90, vaig fotografiar tots els concerts que se va fer en el festival de jazz. Jo en cap moment, sobretot en el principi, pensava en poder fer exposicions, publicar res. Més que res era tenir, com ho fan, un record d'aquells concerts, perquè jo estava al·lucinant en veure aquestes figures que va venir als anys 80 en el festival de jazz. I era més que tenir un record, un testimoni, i procurar que fossin fotos més o menys interessants per jo, però cap interès o cap... No em veia mai que pogués fer exposicions o alguna cosa per escut.
Eren les paraules de José Luis Luna, un melòman que va començar a fotografiar concerts per afició i que a poc s'ha anat convertint en tota una autoritat dins la fotografia musical a les nostres illes. Podeu veure la càpsula completa al canal de YouTube dels entusiastes.
Quantes nits de música no haurà immortalitzat José Luis Luna, qui escoltàvem, per cert, en aquest dijous, Dia Internacional de la Música, Dia de la Festa de la Música, amb cites musicals també que avui volem recordar que han de venir els pròxims dies.
Com, per exemple, la del dissabte 30 de juny, Joe Crepúsculo serà un dels convidats musicals de l'Atlàntida Film Fest que arranca aquest dilluns. La cita serà a ses voltes de Palma i per això escoltam del gran Joe Crepúsculo. No m'acostumbro.
L'escoltam i recordam un artista molt vinculat a les Illes Balears, perquè va viure, va residir a Mallorca durant molt de temps. Encara hi ve sovint.
I ha tingut col·laborador. Sí, i torna dia 30 de juny. Para ti, volveré a coger las aves. No me acostumbro a estar sin ti. Otra vez guerra en la selva, gritando como niños, aullando en la fría niebla. No logro acostumbrarme a una ser adulto. Sonríes en mis manos y no recuerdo porque esas flores raras crecen en las aceras para ti. Volveré a coger las aves. No me acostumbro a estar sin ti.
De pie en el oscuro rellano, que vuelvas despeinada de los bares cerrados. Tan lejos los recuerdos, lejos de ti en la calle. Busco en mis viejas fotos y no he logrado recordar porque esas flores raras crecen en las aceras para ti. Volveré a coger las aves. No me acostumbro a estar sin ti. No, no me acostumbro. Antes del invierno estaré ahí. Hay serios problemas, Lina. No me acostumbro a estar sin ti.
Els entusiastes. IB3 Ràdio. Escoltau Els entusiastes. IB3 Ràdio.
Continuam els entusiastes, continuam a l'hora cultural del múltiplex de IB3 Ràdio. Aquesta setmana s'ha presentat la programació d'un dels festivals musicals més prestigiosos i amb més història de les Illes Balears, que enguany arriba a la 57a edició, el Festival de Pollença.
Que concentra tota la programació durant el mes d'agost i que enguany aposta clarament per les grans orquestres, entre elles la Amsterdam Baroque Orchestra en quart, dirigida per Ton Koopman, que posarà el punt final a l'edició.
I avui, que és el dia de la festa de la música, o dia de la música, segons li vulgui dir cada un, volen fer una panoràmica del que serà l'edició d'enguany. Per aquest motiu ens visiten dos dels membres del comitè tècnic, Joan Campomà i Antoni Aragón. Hola, Joan, Toni, benvinguts als dos.
Hola. Hola,
gràcies per acompanyar-nos. Toni o Antoni? Què t'agrada més?
Toni.
I de deixar-me així. Segon any que la programació del festival la decideix de manera coral un comitè tècnic, del qual vosaltres formeu part. De moment, esteu contents d'aquesta nova manera de funcionar? Quin balanç feis de treballar de manera conjunta i haver suprimit la figura del director?
Bé, per mi, per començar, és un privilegi formar part del Festival de Pollença, tant sigui en comitè o sense comitè. Jo crec que la figura del comitè és una figura de futur, que el futur és la feina en grup i no tant la feina individual. Aleshores, jo crec que col·legiar les decisions sempre és enriquidor per tothom, tant per la gent que hi fa feina com per la gent que després ho disfruta.
Joan?
Bé, jo penso que també ha estat molt positiu per un festival i com a membre jo només puc dir que també ha estat positiu per la programació i per seguir la qualitat artística d'aquest festival, no? Entre nosaltres, més que haver-hi problemes, era tot el contrari, no? Que ens entenem molt bé a l'hora de fer la tria, a l'hora de vàrem coincidir tot d'una, a l'hora de mantenir un fil conductor i allà on hi hagi tot un ventall divers dins un món de la música clàssica que no és estret, sinó que és molt ample i ho tornem a intentar reflectir en un cartell d'enguany.
I ho dèiem fa un moment, enguany, una de les apostes clares és les grans orquestres del moment. Per quin motiu decidiu fer aquesta aposta?
Bé, a part de que a tots també artísticament mos feia llanes i trobàvem que el festival necessitava d'aquest tipus de formacions, perquè feia un grapat d'anys que sí que venia l'Orquestra Simfònica de Balears, que sol participar en un festival, però orquestres així a nivell internacional pues estava una mica coja en aquest sentit, no? I tot van coincidir que podíem era una oportunitat bona per fer un esforç i tot se va lligar molt bé i tot va estrevenir molt bé perquè poguessin venir aquestes tres orquestres. És veritat que l'Ajuntament fa un esforç a nivell econòmic bastant important, però a la vegada el que deia, tot ha coincidit molt bé i s'ha estrevengut molt bé perquè totes tres puguin venir.
Que bé, ara mos explicareu detalls d'algunes d'aquestes orquestres i també dels artistes, però en general les orquestres estan vivint un bon moment pels que no som experts en aquest camp o justament és ara necessari reivindicar-les?
Te refereixes a les formacions orquestrals?
Sí, en general.
No, jo crec que ara està en un bon moment. De fet, clar, quan parlem de Festival de Pollença no parlem només de les orquestres d'Espanya, no? Parlem a nivell internacional. Aleshores, jo crec que en aquest moment hi ha orquestres que aposten per coses diferents, com veureu ja, bueno, ja explicarem sobretot sobre l'orquestra, que és una orquestra una mica especial, no? I jo crec que d'aquest tipus d'orquestres n'estan sorgint una gran quantitat a nivell europeu. Jo crec que és un molt bon moment per les orquestres. Sí, sí.
Joan?
Sí, coincideix amb Antoni. En absolut. Hi ha, a part d'aquestes orquestres que vendran en un festival que dominen més un repertori barroc o en el cas de l'Aurora Orquestra, que fa un repertori clàssic, les altres orquestres a nivell mundial jo crec que estan en molt bon moment perquè tenim orquestres espectaculars.
digues, Toni.
No, ja anava a dir que ja no només les orquestres que ja estan consolidades, com puguin ser les que tots coneixem, la de Viena, me referiré també a orquestres que estan sorgint i que estan oferint coses diferents, interpretacions una mica més novedoses o més... atrevides, per dir-ho d'alguna manera.
Que també n'hi haurà. Aquest és el programa que començam a repassar, si vos sembla. Comença dia 4 amb un concert de l'Orquestra Barroca de Sevilla. Aquí escoltàvem, interpreta música antiga i són els que ara escoltàvem per començar aquesta entrevista. Per quin motiu heu decidit obrir el festival justament amb ells, però?
Bueno, lo d'obrir o tancar, moltes de vegades no, és més una qüestió
d'encaixar
les agendes, sí. Però vaja, la veritat és que quan en Joan mos han queixat beníssim. L'Orquestra Barroca de Sevilla la duim, pues, bueno, perquè una de les coses que mos van plantejar com a comitè era la d'intentar, en el màxim, dur grups o solistes de nivell internacional per poder, que estiguin en el nostre festival. I sense dubte una d'aquestes formacions és l'Orquestra Barroca de Sevilla. I per això bàsicament la van dur. A més de passar la seva trajectòria, és una orquestra que està fundada l'any 1995 per Ventura Rico i en Barry Sargent, que és un violinista mig solleric, que viu una solla des de fa molt d'anys, no? I, bueno, ells no actuen, no tenen un director... titular, sinó que van agafant diferents directors, però, per exemple, perquè vos fes una idea, per l'Orquestra de Sevilla han passat en Christoph Kwan, en Gustav Leonhardt, en Kuischken, en Jordi Savall, en Rinaldo Alessandrini, en Monica Haggett, o sigui, directors en el sentit d'aquestes interpretacions historicistes del més altíssim nivell internacional. I fan un programa tot Vivaldi amb en Carlos Mena. En Carlos Mena és un contratenor espanyol, també de Vitoria, que té una formació brutal, jo diria. Ell és capaç de cantar des de música del segle X fins a música del segle XXI, amb una formació fantàstica. També és director, pedagog i un cantant extraordinari.
Un dels plats forts d'enguany, però tots ho són, podríem dir, i ho anirem comprovant. En tot cas, d'aquesta orquestra sevillana o de les altres, vendran tots els components? En algun cas no podran venir tots i serà una part, una versió més un format més reduït?
No, de les tres orquestres, per un repertori que vos ofereixen, venen íntegres, no? Totes elles, no? Perquè per fer un repertori, per exemple, que fa l'Aurora Orquestra, que mos fa una obertura de Mozart, un concert per piano orquestra de Mozart amb una gran solista com és Nimogen Cooper, i la quinta de Beethoven de memòria, ha de venir tota la seva orquestra, si no poden prescindir de ningú. El mateix passa amb l'Orquestra Barroca d'Amsterdam i Anton Kommann. Per fer la missa en si menor ve no només l'orquestra, sinó que ve un cor també de l'Orquestra Barroca d'Amsterdam, no? O sigui, tot són formacions íntegres, originals i sense cap tipus d'adaptació per fer un repertori com més reduït o més adaptat a l'espai o el que li vulgueu dir, no? Tant amb les orquestres en no sé, un màxim esplendor.
Tot i així, algunes de les actuacions no les protagonitzen grans orquestres, com és el cas del duo Igudes Man and Joe, que actuaran dissabte dia 11 d'agost. Abans de parlar d'ells, escoltam la seva versió de I Will Survive. Un duo peculiar que, tot interpretar música clàssica, fan ús de la comèdia i la cultura popular. Ens deu abans que, més que escoltar-los, és important veure'ls, no?
Sí, jo penso que sí, que és molt important veure'ls, perquè ells, a part de dominar la broma musical, que és el que sentíem ara mateix, també tenen un domini molt important de lo que és la part teatral, lo que és el gest, la mímica, l'actuació, la posada en escena. Cadascun d'ells dos dominen molt bé lo que és el gest i la broma amb una cara, no? Amb una carussa, com dèiem aquí, no?
I escolta'm, aquest moment, perquè crec que va en aquesta línia del que expliques.
But then I spent so many nights thinking how you did me wrong and I grew strong. And I learned how to carry on and saw your back from outer space. I just walk in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I had known for just a second you'd be back to bother me long ago. Walk out the door, just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Venture the one. Hot rat hurt me with goodbye. You said I'd crumble. You said I'd lay down and die.
Ha quedat clar que no només és música clàssica i versions, eh? Hi ha molta part d'humor aquí darrere.
Sí,
molt divertit. Un humor molt musical i molt intel·ligent, diria jo.
I a part d'això, aquí se nota una mica, però amb escena i en directe segur que ho han de gaudir molt més. Són dos virtuosos, així, dominen el seu instrument a la perfecció i fan autèntiques virgueries.
Forma part, per tant, dels continguts també d'aquesta programació del Festival de Pollença 2018, que avui descobrim el detall als entusiastes amb Joan Campomà i Toni Aragón, membres del comitè del festival, recordant per cert que IB3 també hi col·labora, diguem, com a mitjà col·laborador, en aquest cas l'ens públic de ràdio i televisió. També hi haurà presència illenca com els Diàbolos, en música que hi presentaran Operàmide. Ara ens haurà d'explicar un poquet quina és la seva proposta. Un concert familiar interactiu en què el públic decidirà.
Això mateix. És a dir, Operàmide és un joc de paraules d'òpera a mida. És a dir, que l'òpera o l'espectacle operístic se va fent a mida que els espectadors van una miqueta delimitant l'argument. M'imagino, jo no l'he vist, no? Però m'imagino que un moment donat diu, bueno, matam a la soprano o no la matam, no? I si és que sí, però...
Interessant.
No sé si ha estat una mica exagerat això, però vull dir, és a dir, el públic, en aquest cas, han de dir que això és un concert familiar. Ha estat un concert familiar, vull dir que està més adreçat a famílies o... una mica en els nins.
A tot tipus de públic, sí.
A tot tipus de públic, però avui dia adreçat en aquesta... I bé, una miqueta se tracta d'això, com anar triant les pantalles per on ha de passar l'òpera.
Elige tu pròpia aventura, no?
Això mateix, en certa manera, sí. I aleshores, envers això, doncs, van cantant unes coses o unes altres, fins que supos que en el final tots moren, perquè l'òpera sempre...
Dramàtic.
Home, si no, el públic ho pot evitar.
Sí, supos que sí, supos que s'ha de poder evitar.
En tot cas, els 7 concerts tindran lloc al claustre de Sant Domingo i ens agradaria ens explicàssiu què té de màgic, d'especial, aquest escenari per fer-hi aquest tipus d'esdeveniments, que qualsevol que hi hagi estat un d'aquests concerts o que hagi visitat el claustre sap perfectament que hi ha un ambient peculiar.
Això en Joan, que te pollens.
Sí, la veritat és que la majoria dels artistes que passen per allà, per no dir tots, queden bastant sorpresos d'un marc, tant pel que fa a l'estètica, que és un claustre de l'ordre dels dominics, de l'estil del que tenen, per exemple, un poble molt veïnat de Pollença com es Muro, senzills, de marès, amb molt d'espai, però també, tot i que hi pot haver moltes millores, acústicament la gent queda sorpresa també de com sona aquest claustre, no? I clar, un concert allà un vespre d'agost se respira un ambient una mica màgic, no? Un silenci molt especial. Si la música clàssica és de qualitat, com passa en aquest festival, l'ambient encara se fa més pur i res, més o mancos això, que és un lloc especial per fer concerts.
Ens ho hem imaginat, ens has traslladat una mica a una d'aquelles nits d'estiu màgiques que ja han de començar a anticipar perquè ja són aquí. I un dels altres plats forts del Festival de Pollença d'enguany és la presència de l'Aurora Orchestra, una orquestra de cambra britànica. Que quin repertori oferiran? Que ens podríeu avançar o destacar d'ells?
Mira, l'Aurora Orchestra ofereix un programa, com ha dit en Joan abans, clàssic. És a dir, fan crec que unes danses d'Idomeneu, de l'òpera de Mozart, i després un concert per a piano i orquestra, número 25, amb una Imogen Cooper, que per donar una dada així una miqueta especial, ara fa poc va tocar, no? Crec que també un concert de Mozart.
El
mateix concert de Mozart a la Filarmònica de Berlín, allà a Berlín, o sigui, comencem amb Rattel, vull dir que paraules majors. Sí. I com dèiem abans, per la segona part, la Sinfonia número 5, en do menor, d'en Beethoven. Ansa per particularitat que hem dit de que ho fan de memòria. Bueno, què vol dir de fer-ho de memòria? No només és el fet de fer-ho de memòria, sinó l'interactuació que això crea entre els propis músics i jo crec que també entre l'orquestra i el públic, no? És a dir, no està pendent del paper, sinó per a mirar, per a compartir, per a tenir aquesta interacció, jo crec que serà una cosa molt, molt especial. A més que és una orquestra, de lo que parlàvem abans, d'aquestes orquestres, concretament aquesta britànica, que de les que estan sorgint com a orquestres que fan unes interpretacions i unes lectures de les obres molt, molt interessants i innovadores.
Això, l'Aurora Orquestra, però de les propostes més senzilles a nivell de quantitat de músics, si ens permeteu definir-ho així, ens manca parlar encara dels concerts del Quartet Vogler, dia 15 d'agost, i el del guitarrista Ricardo Gallén, que serà dia 25. Com els podríem definir, cadascun d'ells, de manera breu, per tenir una pinzellada?
Sí, el Vogler Quartet és un quartet de cordes alemany, de molt de prestigi, creat l'any 85, i que com a quartet mai ha renovat cap membre. O sigui, avui en dia, des del 85, són els mateixos quatre músics, els mateixos quatre intèrprets que segueixen endavant amb aquest quartet. Això li dona una solidesa molt interessant i fa que com a quartet tinguin un gran prestigi. Aquest concert podríem dir que està dividit en tres parts, i és que la primera part faran un quartet en fa major de Maurice Ravel, només ells quatre, com se suposa, i després, a la mateixa primera part, hi haurà una espècie de segona part on Sandra McMaster, una mezzosoprano també de molt de prestigi, interpretarà una obra d'en Anton García Abril, un compositor espanyol, que serà present aquest dia en aquest concert, si tot va bé, i mos interpretarà les Canciones del Jardín Secreto, una obra basada en textos de poetes arabo-andalusos, i bueno, que mos sorprendrà molt gratament. Després, a la segona part, tenim un altre personatge, un altre artista, que, com deia Antoni, el primer, que el festival vol tenir present dins el seu marc per la proximitat o perquè simplement és una persona o espanyola o d'aquí de les illes. En aquest cas, en Pasqual Martínez és un clarinetista mallorquí, nascut a Palma, i que té plaça de solista ni més ni manco que a l'Orquestra Filarmònica de Nova York. És l'únic espanyol que té plaça a una orquestra americana. Clar, això fa que aquesta proposta que mos posava damunt la taula, el Vogler Quartet amb en Pasqual, fos molt interessant per nosaltres i mos interpretaran un quintet per clarinet i cordes d'en Johannes Brahms. Molt probablement en Pasqual oferirà també una classe magistral un mateix de matí per alumnes de clarinet de les escoles o conservatoris de l'illa.
Per tant, serà una ocasió molt interessant per a aquests estudiants, diguem, no?
Sí, per descomptat.
Ho poden donar per fet gairebé, no? Ho d'acabar de confirmar,
sí, s'ha de
però...
s'ha de confirmar, però sí, s'ha de concretar, però així com l'any passat ja van fer el mateix amb el quartet de cordes, que eren els també alemanys... El Mandelring Quartet, que van fer tot un dematí de classes magistrals a diferents aules de Pollença, enguany s'intentarà que en Pasqual faci el mateix. Clar, és una oportunitat excepcional per a qui estudia en clarinet.
I dia 25, com ja anunciàvem, dia 25 d'agost, estem xerrant Ricardo Gallén, que sona així. Dia 15, perdó, dia 25, i per tancar la programació, des de Holanda arribarà l'orquestra i cor barroc d'Amsterdam, dirigida pel prestigiós director de Nova Zelanda, Ton Koopman. Ho han dit correctament?
Beníssim.
Per què els heu triat? Per què els heu programat com a tancament?
Jo, abans que en Toni mos expliqui una mica més, de manera més profunda, el que faran i per què ho faran i com de bé ho faran. Dic que també és un altre personatge, en Ton Koopman, que va passar per Berlín aquesta mateixa temporada, i l'Orquestra Filarmònica de Berlín i l'Orias Kammerchor va inaugurar la temporada, si no la va inaugurar, va fer el segon o tercer concert de temporada de la Berliner Philharmoniker, precisament fent aquesta obra que vendrà a fer aquí, que és la Missa en si menor de Bach. O sigui, que tornant a tenir un especialista i un top amb aquesta obra, i a més que ve amb la seva orquestra original, que és, ell és el fundador de l'Orquestra Barroca d'Amsterdam.
Bé, mira, jo crec que poder tenir l'Amsterdam Baroque Orchestra amb en Ton Koopman és un privilegi enorme. Jo crec que en Ton Koopman deu ser, bueno, a nivell de les orquestres que fan feina amb instruments antics i en criteris historicistes, pues els nivells s'han dubte d'en Harlan Kurt o d'en Gardiner. És a dir, ell és un personatge amb una formació increïble, amb un prestigi i una rellevància de nivell mundial, i que és un concert que no se pot perdre. Sansa de Baroque Orquestra és una de les orquestres més cotitzades, no econòmicament, sinó a nivell de prestigi del món, sense cap dubte. I a més tenint la sort de poder escoltar el cor i solistes, és a dir, que en la missa en si menor d'en Bach, tal vegada una de les obres més, de les obres culminants de la història de la música, sense cap dubte. No? És una obra on el mestre Bach ja estava consolidat, ja una obra de maduresa, de les darreres obres que ell va escriure, l'única missa catòlica que ell té, perquè, clar, ell escrivia misses luteranes, i l'única catòlica que té és una obra de dues hores, gairebé de durada, però que segur que se mos farà curtíssima.
Volen marcar la diferència, dèiem, cercar molta personalitat al Festival de Pollença, i fa la pinta que ho aconseguiran enguany, eh?
Sí, no, i realment aquesta mescla, no, aquesta diversitat, música clàssica, el claustre de Sant Domingo, però tocant molt de fils, no, i duent sí grans noms, com bé ens han detallat.
I el repte, que sempre tenen aquestes cites tan consolidades des fa 57 anys, mantenir el nivell, sorprendre,
renovar-se,
sempre,
sí,
renovar-se. O sigui que aquestes són les grans propostes, els grans continguts del Festival de Pollença d'enguany. Joan Campomà, Toni Aragón, moltes gràcies als dos per acompanyar-nos, i que tot surti molt bé i que aquestes nits al claustre de Sant Domingo siguin màgiques.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Fins un altre bon estiu, per cert.
Igualment.
I bona festa de la música. Nosaltres seguim endavant ara per parlar, però de cinema. Serà en 2 minuts.
Els entusiastes. IB3 Ràdio. Escoltau Els entusiastes. IB3 Ràdio.
Pregunta ara als entusiastes a l'hora cultural del Multiplex. Voleu estrenar l'estiu a la sala de cinema? Voleu estrenar l'estiu amb aquell aire condicionat tan fresquet i aquelles palomites.
I un bon refresc.
Que no m'agrada dir crispetes, Cati, que no. Me sap greu. I un bon refresc. I de, si voleu, doble estrena d'estiu de pel·lícula, tens que repassar amb la cartellera en firma pròpia, sí, de Cati Moya.
Sí, per sort o per desgràcia, és així. Jo me'n faig càrrec de tot allò que diré durant els pròxims minuts. Començarem, per tant, llevant una nosa que tenim per mig. Perquè una nosa en aquesta cartellera i la tallem, ja
ho has escabatxar, sí, de forma immisericorda.
Això és com quan te poses a fer feina, te diuen comença per allò que te faci més presa i així t'hauràs llevat i després tot te farà més ganes, no? Això és un consell que jo crec que tots ens hem d'aplicar una mica, idò.
Com es diu la cosa? Com es titula la cosa?
És que és el títol ja ho diu tot. Començarem parlant avui de Superagente Canino.
Viva Las Vegas. Aggie props to he hop, so he hop, hooray. Viva Las Vegas. Hey.
Max, para. ¿A qué perro le gusta el hip hop?
Max es el mejor perro policía del cuerpo.
Ajá. Soy el mejor hincándole el diente al crimen.
Pero para resolver este caso...
Han robado un panda bebé y usan una exposición de perros como...
Ja és el que li faltava al tràiler, una veu en off que t'expliqui que el protagonista és un caca de resoldre un cas. Vull dir, Superagente Canino. No m'ho cantis respús.
No fa falta.
Oh, no, ja està.
Aquí m'estàs sentint guau, guau.
Per si havia dubtes, per si un cas.
A més, que a mi, que hagin destrossat Viva Las Vegas, Elvis Presley, ja va per ahir per denunciar a qui sigui que ha fet això.
Però no és destrossable. És una cançó molt, molt divertida, però és destrossable.
No, precisament, per conservar-la en les seves condicions, no importa, la ponyim més. El protagonista és un ca, efectivament, en Max, oficial canino, que ha de resoldre un cas acompanyat d'un oficial humà, en Frank, que interpreta, per decepció meva, Will Arnett, a qui hem vist, entre d'altres, a Rockefeller Plaza, o que és qui dona veu a BoJack Horseman, aquesta sèrie d'animació que trobareu a Netflix. És un gran comediant que no sé per què s'ha ficat en aquest desastre.
Perquè això és una comèdia d'aquestes que devien necessitar grans comedians,
sí,
d'així.
Sí, bàsicament. Recordeu Missa Gente Especial, en Sandra Bullock, que s'havia de ficar un certamen de misses.
El títol el recordàvem, els detalls no.
Jo he vist les dues, cap problema en reconèixer-ho. I d'aquí, aquest
veus
home...
Veus massa coses, eh? Massa coses.
Sí.
Pots, fa falta
no, ara tinc una mica tot més de criteri, no passeu gent de pena. Aquí s'han de ficar a un certamen canino. Dirigeix en Raja Gosnell, qui va perpetrar, perquè aquest és el verb, los pitufos 1 i 2, solo en casa 3, esta abuela es un peligro, o, atenció, un chihuahua en Beverly Hills.
Per
aquest
favor.
És el precedent.
Li agraden els cans.
Li agraden molt els cans, sí.
Si vols, un va agradar... chihuahua en Beverly Hills.
Si vols, va
que també l'has vist?
No. Moment. Tenc més criteri, però en tenia. Mínims, perquè hi havia Sandra Bullock, però en tenia.
I per què era un chihuahua?
Perquè s'escà
ja no
més divertit
per
de tots.
Beverly Hills, sinó un chihuahua.
Més
de
tots,
és més lleig de tots.
D'acord.
Donava per molt de joc.
El deuen tenir molt de veïnats de
I a
Beverly
Hills,
Hills.
Clar, jo crec que és el més habitual, per no dir l'únic. Les crítiques, n'hi ha moltes diverses, només en llegirem una. A la revista Variety diuen que és una pel·lícula familiar poc inspirada, el ritme frenètic la farà moderadament divertida pels joves, i rematen, tot i que segurament frustrarà qualsevol persona que tingui més de 7 anys. O sigui que, ja ho sabeu, Superagente Canino, de 7 anys per avall. La crítica particular d'aquesta casa només ha dit una frase i s'ha quedat tan ampla. De veres que era necessària aquesta pel·lícula?
Jo he de dir que comparteix la seva opinió 100%.
És que clar, que recorden aquelles pel·lícules dels anys 90 que ja varen bastar i ja estan fetes, com bé
ja
recordava la crítica particular. Per netejar ara una mica l'ambient, partirem a l'altre extrem de la cartellera i parlarem de cinema francès, de drama francès, Les Guardianes.
Iba a ser un paseo y... Llevamos 2 años en el infierno.
Ja està, no diuen molta més cosa al tràiler, perquè és un tràiler d'una pel·lícula
musical
francesa, d'un drama. Hi ha poc diàleg. Poc
reflexiva, diàleg. Intimista.
Sí, hi ha moltes molta
coses
imatge,
que se diuen sense
sí,
xerrar.
Efectivament.
Sensorial.
Ara m'he quedat en sent darrere de saber qui són aquestes
trobau
guardianes.
Clar, efectivament. Qui? Aquesta és la gran pregunta. I ja són 3 dones, ens ubicam l'any 1915, en plena Primera Guerra Mundial, i és la relació entre una mare de família treballadora, la seva filla Solange, que no vol fer feina a la seva granja, i una lota jove que aquesta mare ha de contractar perquè faci la feina que la seva filla no vol fer a la seva granja. Les relacions entre elles tres són l'eix central d'aquesta pel·lícula dirigida per Xavier Beauvoir, que ha passat pel Festival de Mar de Plata, pel de Sevilla i pels Premis César del cinema francès. O sigui que si voleu un drama d'aquest ells intensos, aquesta és segurament la vostra aposta. La crítica és molt positiva, diuen que és emocionalment devastadora, que té una gran feina de compressió, que és una crònica hermosament fotografiada de l'existència rural. Res que, si vos diuen un drama francès situat a la Primera Guerra Mundial, no tingueu tot d'una al cap, per la qual cosa és una aposta bastant segura, si vos agrada això.
No és molt una aposta d'estiu, eh? Fa com un pot de mandra, fica't dins una sala de cinema a veure això.
Hi ha temps per tot, en l'estiu.
Mira-la, ella ja xerra des de l'atalaia de l'estiu que acabem d'estrenar.
És que hi som, fa molta calor, Sergi Marcos.
Marc-li, però és que un mes d'estiu.
Duim hores.
Això és el pitjor.
I queden 93 dies.
Que ho sembla, sí.
No, idò. 93 dies per endavant d'estiu. Seguim repassant aquesta primera cartellera de l'estiu amb un altre drama que en aquesta casa ens arriba des d'Argentina. El títol és Nadie nos mira.
En Nueva York vaya bien. Ya pasó mucho tiempo, ¿no? Ya está. Bueno, todavía estás a tiempo de volver. ¿Me llamas?
Todavía estás a tiempo de volver. Diu, jo vos dic que me n'aniria cap a Argentina ara. Ai. Perquè ja fa més bon estar que aquí, eh?
Sí, senyora.
No és mala idea. Per voltros. Per jo no. Jo s'estiu el vull viure aquí, però...
No, jo m'agradaria viure els estius.
Mig any allà, mig any aquí.
No és mala idea, no?
Si voleu.
És que no podem, però...
No,
no ho pensaríeu dues vegades.
Si no estàs partitiva, pot ser que partiva.
Bé, doncs, mentre no partiu a Argentina...
Si vol, dona el llibre. Partirem.
Dona el llibre. Mentre no partiu a Argentina, ens arriba cinema argentí. La directora és Julia Solomonov. És la seva tercera pel·lícula, va dirigir ja Hermanas i El último verano de la Bollita, i és la història, en aquest cas, d'un actor argentí que parteix a Nova York a la recerca d'un futur que no li serà fàcil trobar perquè resulta que és massa argentí per allò que cerquen i massa americà per altres coses. O sigui, té un punt intermig que no parece de Sud-amèrica, aquest tipus de frases molt repetides en els càstings que tots ens venen al cap perquè no acaba d'encaixar en el perfil que cerquen justament els directors a Nova York, i acabarà guardant una criatura de nom Teo. El protagonista és Guillermo Frenic, que és a qui més destaquen totes les crítiques, i sobresurten en totes les crítiques dos adjectius. Diuen que és una pel·lícula atractiva i intel·ligent. Que jo crec que amb aquestes dues coses, per una pel·lícula, per qualsevol cosa, la veritat, res sí, més has de demanar en aquesta vida.
No, no.
La sorpresa de la cartellera, però, d'aquesta setmana, té també temàtica homosexual, que és el fons de Nadie nos mira, i és, de veres, una sorpresa que no vos podeu imaginar. Con amor, Simon.
Hola, ¿qué tal la fiesta?
De cine.
Llevaba una chaqueta de mujer. Y es de borracho. Sí, somos buenos padres.
Sí, muy buenos.
Me llamo Simon. Soy como tú. Tengo una familia normal, unos amigos geniales y voy al típico instituto.
No se usa el móvil en los pasillos, hombre, no puedo dejar...
Jo vos vull avisar, pel tràiler i pel que vos contaré, no vos farà ganes aquesta pel·lícula, perquè és la història d'un atlot adolescent que està al seu darrer any a l'institut, nom Simon, i té un secret, que és gay. I no ho ha dit mai a ningú, ni a la seva família, ni als seus amics, i de sobte troba a través d'internet, a través d'una sèrie de correus, una manera d'explicar-li a algú que també té aquest secret el fet que ell és homosexual per primera vegada. Clar, ens remet a totes aquelles pel·lícules...
Ja l'hem vist,
sí,
un poc, no?
Sí, d'institut, d'una persona que té un problema, que té uns amics, per exemple, pensa en Les ventajas de ser un marginado, que és una pel·lícula de fa un parell d'anys que també va anar molt bé entre la gent d'aquesta edat, però... té un to, unes bromes, un humor, una manera d'explicar un fet, perquè avui dia, la setmana que ve, l'Orgull Gay, dia 28 de juny, tota la comunitat LGTBI, aquesta setmana l'OMS acaba de treure la transsexualitat dels trastorns mentals. Sembla que avui dia fer una història sobre un nen de 17 anys que no s'atreveix per A o per B a dir que és gay, sembla que estigui com a desfassat.
Sí. Però és necessari, segurament.
Efectivament.
Perquè aquests atlots ho passen malament.
El que passa és que és la realitat.
Segueix
no?
passant sí, i segueix havent aquests atlots. Clar, ell és plenament conscient que no canviarà la seva vida, que els seus pares són l'estimen igual i són persones amb una mentalitat molt progressista i que perfectament de l'any 2018 i els seus companys i els seus amics, però ell no ha estat capaç encara de dir-ho. I tota la pel·lícula gira al voltant d'aquest moment, encara, avui dia necessari, de la sortida de l'armari. Clar, dic que no vos farà ganes, però si la veus, realment té una manera d'explicar-ho, de contar-ho, que és molt, molt atractiva pels adolescents, però també per les persones adultes, per veure-ho des d'un punt de vista una mica més càlid, més semblant a qualsevol altra comèdia romàntica, però des del punt de vista d'un lloc que té aquest afegit.
Més humà.
Efectivament.
En definitiva. I subtil, no?
Efectivament. I divertit, al cap i la fi, tot i que també tingui un punt molt emotiu i entranyable. El protagonista és Nick Robinson, a qui varen veure la primera Jurassic World, un atlot que, la veritat, apunta maneres tant a Jurassic World com, en aquest cas, en aquesta pel·lícula, que aquí té un paper molt, molt, molt complicat i el defensa amb les ungles i amb les dents. La crítica diu que commou, reivindica i diverteix a parts iguals. Destaquen, sobretot, aquest gran protagonista i diuen també que és càlida i, delicada. Hi ha una crítica que diu que és una obra cursi, feta, però amb mestratge. O sigui que...
També una de cal i una d'arena, que diguem en castellà. Això la crítica general o la crítica particular?
La crítica particular no s'ha pronunciat.
No s'ha manifestat.
Això ha estat la general. Jo només vull fer un darrer punt, que és que una de les secundàries és Jennifer Garner, No sé si la recordeu, però a mi en aquesta pel·lícula m'ha fet dubtar que no sigui la nova Meg Ryan. S'ha passat, ja està. Ho vull llançar, si veus la pel·lícula ho detectareu tot d'una. O sigui, hi ha un moment de molta emoció que no se li mou un sol múscul de la cara, no hi ha ni una rua, ni una. Això, vos ho juro, jo ho vaig mirar amb atenció, ni una.
Per tant, no és per la seva actuació ni per la
no,
seva feina que recorda
la
Meg Ryan.
No.
La podríem veure motius. Nominada, no sé, als Oscars...
No, als altres, que
no,
se diuen.
Es diuen?
Els Razzies, sí. Ah. Molt probablement, ja. No. De Jennifer Garner, no és la seva millor pel·lícula.
Next.
En Simon, el protagonista d'aquesta pel·lícula, Simon Spear, competirà, però, aquest cap de setmana per ser el nostre personatge preferit de la cartellera amb la protagonista de la següent estrena, Tali.
Pareces muy buena madre. Las buenas madres organizan fiestas del cole y gincanas. Hacen cupcakes con forma de minion. Cosas para las que estoy demasiado cansada. En serio, hasta vestirme me parece agotador. Abro mi armario y pienso, no acabo de hacerlo ya. Esa es la desventaja de vivir en un planeta con días solares cortos. Aunque en Júpiter son más cortos aún.
De què va Tali? La protagonista és Namarlo, una dona que rep un regal, entre cometes, enverinat de part del seu germà. Li ha contractat una teta pels seus fills. Ella té tres fills, ell està fart de veure que ella no
una
pot
teta.
En tot. Sí, sí. Li ha contractat una teta.
Pel ja m'havia dit teta, entrava... ara, de
no,
mamata.
Una teta.
Amb l'E.
Una teta.
Amb l'E del
allò reggae. Allò teta. Exacte. No, no tot el reggae, però sí, allò és atadany teta. I li ha contractat una teta, una persona, una mainadera, perquè l'ajudi amb els seus tres fills, cosa que ella inicialment no li farà gens de gràcia, ficar una altra dona dintre seva, però a la llarga veurem si n'hi acaba fent. Els secundaris, començant per ells, són Marc Duplass, el germà de Jay Duplass, protagonista de Transparent, són tots dos
productors.
Protagonistes, productors, efectivament, de grans documentals com Wild Wild Country, i secundària és Mackenzie Davis, a qui hem vist fa poc a Marte, i sobretot a Blade Runner 2046, i que està rodant la nova Terminator ara mateix. La crítica diu que poques vegades el cinema ha retratat amb tanta diplomàcia el dia a dia d'una mare amb un recent nat. Els noms que fan falta per enquadrar aquesta pel·lícula. El primer, Jason Reitman, és el director i va dirigir Up in the Air. Si a Jason Reitman li sumam la guionista Diablo Cody, tenim Juno, que va ser la pel·lícula en què tots dos van debutar. I si a Jason Reitman i Diablo Cody li sumam la protagonista d'aquesta, de Tali, que és Charlize Theron, tenim Young Adult, que és aquella pel·lícula en què en Charlize Theron tenia una catàstrofe familiar, sentimental i professional i tornava a la seva tendra adolescència, tot i que la seva edat no convidava a fer això. Diu la crítica que va molt en sintonia amb aquella primera pel·lícula i que té aquest humor, Juno, aquestes pel·lícules, no?, que són les dramedies que estan a mig punt, a mig camí entre el drama
comèdia
i la
drama.
Comèdia, efectivament. I parlàvem de Diablo Cody, la guionista, de qui varen veure a televisió una grandíssima sèrie, que per jo va ser molt maltractada, United States of Tara, en què la protagonista era una dona que tenia un trastorn de personalitat múltiple i una família absolutament adorable. La protagonista d'aquella sèrie era Toni Collette, qui també arriba demà als cinemes amb Hereditari.
Resulta reconfortante ver aquí tantas caras desconocidas. Sé que mi madre estaría emocionada y quizá un poco recelosa.
Alerta, perquè la pel·lícula arriba molt, molt inflada. Diuen que és una de les pel·lícules més terrorífiques que hem vist darrerament al cinema. I, per exemple, Desiree de Fez, una de les crítiques més especialitzades en terror a l'estat espanyol, diu que és única, sublim i perfecta. O sigui, que arriba molt, molt inflada. Farà por segur, és la història d'una dona qui sa mare ha mort i va viure amb els seus fills a la casa on vivia sa mare i comença a veure una sèrie d'aparicions. Fins aquí podem llegir. Però a partir d'això...
Que fa por, vaja.
Molta, molta por. Acabam amb la sentència i la crítica particular d'aquesta casa. Diu, xunga, xunga, se m'han posat els pèls de punta. Crec que serà la meva recomanació la setmana.
Per tant, la recomana.
Sí, sí.
Ideal pels amants del gènere de terror, clarament.
Hereditari.
Cases, aparicions, Iker Jiménez, totes aquestes coses.
Home, val la pena per anar a Toni Collette. Això ho
només per ella, sí.
Per ella segur...
Val la pena tot.
Segur que val la pena.
Sí.
Clar que sí. Idò, aquestes són les estrenes als cinemes de les Illes Balears, que no ens arriben totes. Això és així.
Aquestes sí, però...
I si i els oients de Menorca i d'Eivissa i Formentera, que pensen sovint, és que aquesta només arriba a Palma. Idò, bé.
Tant de bo arribi, també.
Tenen raó. Darrer minut, però, del programa avui amb això.
Dia de la Música, tancam amb una cançó, amb una proposta musical de Margalida Grimalt.
I relacionada justament amb aquesta gran actriu de la que parlaven, Toni Collette, una de les protagonistes de Little Miss Sunshine, on trobam aquesta cançó de Sufjan Stevens, Chicago.
I que ens serveix per dir-vos fins demà, Margalida, Cati.
Adéu, fins demà.
I a tots els oients i les oients, gràcies per escoltar-nos. Demà, si voleu, tornem. You came to tell